Fem com duia les notícies. El Badet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, David.
Titulars a aquesta hora.
Doncs mira, començant perquè Hamas ja ha entregat a Israel les tres primeres hostatges que portaven 15 mesos segrestades a la Franja de Gaza. És un intercanvi que inclou l'alliberament de 90 presoners palestins que seran enviats a Cisjordània i a Jerusalem Est. Des d'allà, doncs, ens informa des de Jerusalem Jordi Brascó. Bona tarda.
Bona tarda. Les tres hostatges israelianes de 24, 28 i 31 anys ja són a mans de l'exèrcit israelià, que les ha rebut en un punt fronterer de la franja i en breus les transportarà en helicòpter fins a l'hospital Sheva, als afores de Tel Aviv. Allà les tres noies es retrobaran amb els seus familiars i seran avaluades. Les imatges que hem vist de Gaza, però amb les noies dins d'un cotxe de la Creu Roja, ja les mostraven en aparent bon estat de salut. Estem pendents ara que es confirmi l'altra part del pacte, l'alliberament de 90 palestins que fins ara eren en presons israelianes. Les últimes informacions situaven vehicles de la Creu Roja ja preparats per al trasllat que portarà a casa 61 dones, 20 homes i 9 menors d'edat, cap d'ells condemnat per assassinat. Jordi Bresco, Catalunya Ràdio, Jerusalem.
Més coses. Donald Trump signarà un decret executiu que permetria reactivar TikTok als Estats Units demà mateix, tan bon punt arribi a la Casa Blanca després de jurar el càrrec de president. Amb aquest decret, Trump vol ampliar el període de temps que ha de passar abans que la prohibició de TikTok sigui definitiva. A més, també ha proposat que aquesta xarxa social tingui als Estats Units una propietat compartida al 50% entre accionistes nord-americans i els actuals propietaris xinesos. Amb aquests anuncis, Trump espera contrarrestar la decisió del Tribunal Suprem d'autoritzar el bloqueig de TikTok als Estats Units. Els jutges van avalar abans d'ahir una llei impulsada pel govern de Joe Biden que obligava la plataforma a desvincular-se de la seva empresa matriu xinesa o bé a enfrontar-se al tancament en territori nord-americà, que és el que ha acabat passant. I l'Ajuntament de Barcelona confia que la restauració acabi ajustant-se a la nova normativa que prohibeix les estufes de gas a les terrasses. L'1 de gener va entrar en vigor la nova normativa que en prohibeix l'ús per les emissions de CO2 que emeten aquests aparells. Els restauradors admeten que encara en fan servir perquè aquests dies les temperatures han baixat i no han tingut temps de fer-ne la substitució per estufes elèctriques. Al carrer Enric Granados de Barcelona, alguns restaurants ja han rebut avisos de la Guàrdia Urbana que, tot i això, no han acabat per ara amb sa intenció.
Vino un señor y me dijo que no iban a venir a inspeccionar, pero que no las podía utilizar.
Las tenemos porque no dan permisos de momento para hacer trincheras para pasar cables eléctricos. Nos han dicho básicamente que hasta que den permisos no nos van a multar con las estufas de gas.
I els Mossos han detingut un jove per l'agressió a un vigilant de seguretat de l'estació de metro del Poblenou. Els fets van passar ahir a 11:45 de la nit arran d'una baralla a l'interior d'un dels vagons de la línia groga, l'L4. Tres agents de seguretat van fer baixar els joves implicats en la baralla a l'estació de Poblenou i va ser aleshores quan un d'ells va agredir un dels vigilants, que va resultar ferit de consideració i va ser traslladat a un centre hospitalari.
Tot gira.
Ara sí.
Des del 2004.
Bravo.
La força dels 20 anys. Wow!
Del Tot Gira, obrim segona hora de programa amb el Madrid fent la feina, repassem marcadors, a punt d'arribar al descans, Escobar, finalment no donen per bo el gol d'Mbappé, que s'empipa, de moment sense hat-trick, Mbappé que n'ha fet dos, guanya el Madrid.
Guanya per 3-1, ha durat 5 minuts afegit l'àrbitre, seran jugat 2:20, encara no sé per què l'han anul·lat, perquè si és fora de joc, entra el fora de joc semiautomàtic.
És perquè l'àrbitre interpreta que molesta Herzog en la maniobra del central quan refusa amb el cap. És un fora de joc posicional, per això li han dit Mbappé està en fora de joc quan el Madrid fa la passada a l'espai. Mira si realment tu creus que Mbappé molesta prou a Herzog. I l'àrbitre considera que sí, que molesta el central de Les Palmes, tot i que no el toca en cap moment i es desentén bastant de la jugada, que continua i acaba amb el gol d'Mbappé anul·lat finalment.
Bé, doncs a punt d'arribar al descans, li anul·len el gol a Mbappé, Madrid 3, 2 d'Mbappé, 1 d'Ibrahim, ha marcat Fabio als 27 segons per Les Palmes, avançant a l'equip canari, però cada moment no li serveix per guanyar el partit. Recordeu que la primera divisió avui s'ha jugat a Balaïdos aquest migdia, el Celta 1, Atlètic Club 2. Amb aquesta victòria, l'Atlètic atrapa el Barça a la classificació, però per a Baràs, el Barça està encara per davant, tercer. tercer el Barça, quart l'Atlètic. A 7:15, Osasuna, Rayo Vallecano, i a 9:00, a Mestalla, València, Reial Societat. Primera ref, Johan, som a 20 minuts del final. Continua perdent el Barça Atlètic, Arbusà?
Sí, no pot el filial del Barça, que ho intenta de totes les maneres. Entra en joc ara Toni Fernández, la gran esperança, 72 de partit, Barça Atlètic 0, Ponferradina 1.
Tenim també a la segona divisió un partit amb protagonisme pel Racing de Santander, que ara mateix atraparia el líder, l'Almeria.
Sí, perquè està golejant el seu partit contra el Racing Club de Ferrol. Ara arriba el partit del descans. Racing de Santander 3, Racing Club de Ferrol 0.
Què tenim al futbol internacional?
Mira, que el United acaba perdent el seu partit contra el Brighton per 1-3. El Tottenham ha perdut contra l'Everton per 3-2. També la Premier Nottingham Forest 3, Southampton 2. I ara, 6:15, ens arriba el plat fort de la jornada a la Premier League amb el Ipswich Manchester City. A Itàlia estarem pendents a 9:15 del partit de l'Inter contra l'Empoli.
A la Lliga F, a 6:15, començarà el derbi andalús entre Sevilla i Betis. Recordeu que aquest migdia l'Espanyol ha acabat perdent 4-1 al camp de la Reial Societat. Comença aquesta hora segona divisió del futbol femení, la primera federació, el partit de la AM Lleida.
Sí, el seu partit al camp del Dux de Logroño, un partit que es troba empatat a 0 als primers instants de partit.
Lliga CB de bàsquet, recordeu, avui a les 6 serem al Palau, farem la transmissió del Barça-Bilbao, el Barça virtualment classificat per la Copa després de la derrota aquest migdia del Saragossa. Si perd de més de 26 punts, el Barça quedaria fora de la Copa, però vaja, sembla bastant improbable que això pugui passar. Avui serem al Palau amb el Macià i la Lloberes. Comença aquesta hora, 5 de la tarda, un altre partit de CB, el Baskonia-Breogán.
Sí, clar, si el Baskonia guanya el seu partit de 70 o 80 punts, també podria tenir encara alguna opció de classificar-se per la Copa, depenent del que passa per la Blaugrana, però evidentment això no passarà, com tampoc em tocarà a mi l'Euromillón. Baskonia 12, Breogán 7, al minut 3 del primer quart, en aquest partit que s'està jugant a la Lliga ACB.
Mundial d'handbol. Tenim partits a aquesta hora?
Sí, se n'ha acabat un, el primer de la jornada. El gruix de la jornada és entre el torn de les 6 i el torn de 9:15. S'ha acabat el partit de les 3. Polònia 28, Suïssa 30. Això és un partit del grup A, el grup que comanda Alemanya amb autoritat. Suïssa fa un pas de gegant, però per classificar-se com a segona.
Una de rugby, Lliga Femenina.
Victòria del Sant Cugat contra el Crat de Rialta per 33-17.
I aquest migdia ha perdut el Barça. Ho ha fet al camp del Getxo, 33-12. I compte, perquè fa la ferida una miqueta més gran la Ponferradina al Johan Arbusà.
Se li complica molt les coses al Barça Atlètic. Gol de la Ponferradina, gol de Cortés. El contraatac venia d'una jugada del Barça Atlètic de Toni Fernández dins d'àrea, que ha demanat penal. L'àrbitre ha dit que no. I a la contra, pilota per Marc i la passada de l'amor per Cortés. Fa el segon la Ponferradina. Mal partit al Barça Atlètic. Insistim, ha jugat amb un jugador més durant tota la primera part, no ho ha aprofitat, i a la segona, la Ponferradina, que pràcticament sentencia el 75 de partit, Barça Atlètic 0, Ponferradina 2.
Salves algú avui al Barça?
Uf,
difícil, eh?
Jo crec que no, eh? Ara Toni Fernández potser, per aquests últims minuts, que ha sortit de revulsiu, però jo no salvaria pràcticament ningú avui, eh?
Bé, doncs 0-2 al Johan. Per cert, de seguida, futbol català amb el Mèlic. Abans, confirmem que jo som el descans al Bernabéu, eh, Escobar?
Sí, mitja part al Bernabéu, amb el resultat que coneixem, de 3-1. Ens han tirat ara sí les ratlles.
Fora de joc posicional, eh?
Sí.
Per entorpir el porter d'Mbappé.
El central. L'inici de la jugada, que hi ha la passada a l'espai, diuen que Mbappé està fora de joc, que no ho sembla, però amb les línies...
A mi no m'ho sembla. Amb les línies hem de dir que sí, però a mi no em sembla que entorpeixi el central.
Llavors, exacte, el que li diuen a l'àrbitre no és sembla. Estan fora de joc Mbappé, però tu ves al monitor a veure si consideres que entorpeix o no el central quan refusa. El té molt a prop. És veritat que no pugna amb ell i refusa malament el central de les Palmes que tira.
S'aparta i tot per no tocar-lo.
Però el central et dirà, clar, jo m'he vist obligat a fer aquest refús perquè tenia Mbappé al costat.
També s'he vist obligat a jugar d'una altra manera, sí. Xato, i no te l'haguessin fotut.
Jo tampoc l'hagués anul·lat, però és interpretació de l'àrbitre.
Sí. És el 7è gol que li anul·la a Mbappé.
Setè.
Déu-n'hi-do.
Amb el Barça, el dia del Clàssic, quants li van anul·lar? Un o dos?
No me'n recordo. Li van xiular 14 fora de joc.
Sí, un. Sí. Li van anul·lar un davant del Barça. Sí. Bé, doncs 3-1, el Madrid avui fa la feina i seria líder. Futbol català, Mèlic.
El Mèlic del futbol, amb Jordi Mèlic.
Catalunya Ràdio sintonitzem.
Mèlic del futbol català amb el Jordi Mèlic. Què tal, Mèlic? Com estàs? Com va tot?
Tot molt bé i amb ganes, com sempre, de parlar de futbol català.
I avui ens portaràs un himne, com sempre.
Avui, l'himne de la Unió Esportiva Vilassar de Mar, que els responsables del club, per cert, ja han penjat en el fantàstic mapa d'himnes de Catalunya Ràdio, gràcies al bon treball del seu cap de comunicació, en Laureà Folca, des d'aquí el saludem. És un himne que es va estrenar el 17 de març de 2023 en motiu de la presentació dels actes del centenari del Club del Maresme. És, però, una versió moderna de l'antic himne del club de l'any 1993, amb lletra de l'antic president mort al maig del 2021, en Xevi Ramon Pera, que és el pare de l'actual president del club, en Xevi Ramon Maltes, més conegut per Bebi. Aquell himne, amb música de l'aula de música de Vilassar de Mar, feia d'aquesta manera.
Solemne, d'aquests nostrats, que n'hi ha uns quants pel territori català.
Exacte, diu, el futbol ens apassiona, ara mateix, aquesta mateixa estrofa, amb la nova versió, sona d'aquesta manera.
El futbol ens apassiona i ens ensenya a estimar.
Caram, quina diferència, eh?
Amb interpretació, atenció, d'Enric Nederman, músic de pop-rock català, amb bases llatines, de Vilassar de Mar. Aquest home és molt particular, eh? Es defineix com pluriamater multifunció, és a dir, que composa, canta, escriu, modela, pinta, treballa, estima, viatja i gaudeix. A mi també m'agradaria fer-ho tot això. Va debutar com a Sant Pau Rum Band el 2016 i ara mateix el seu projecte és Enric Nederman i la Catalin Band.
Suposo que deu tenir alguna relació amb la Judit Nederman.
És el pare.
És el pare. Molt bé, de seguida l'escoltarem, l'himne de la Vilassar de Mar. Abans, tema del dia. Anem per davant. Avui, amb l'adeu d'un jugador molt estimat, el davanter gironí, Raúl Arjona, de la Unió Esportiva Can Gibert.
Sí, el cas d'avui diríem que serveix per rendir una mica un homenatge a tots i totes aquelles jugadores del futbol de casa nostra, del Futbol Cup, que han de dir adeu precipitadament o quan no ho volien fer-ho per lesió. El nostre protagonista, com bé dius, és en Raúl Arjona Flores, un gironí de 36 anys, mestre d'educació física de primària. El seu genoll no aguanta més. Els metges, que ja han programat una sisena intervenció, atenció, una sisena intervenció, li han dit que s'oblidi de jugar al futbol. El passat divendres 10 de gener, en Raúl va verbalitzar aquest "oblida't del futbol" amb un escrit a xarxes socials d'aquells que et deixen glaçat amb el títol "Hasta aquí, hoy es el final de mi partido".
No t'acabes de creure que estàs escrivint aquestes paraules de pena, de nostàlgia, se't cau alguna llagrimeta, i a poc a poc, doncs, quan vas avançant, vas recordant tots aquells moments que has viscut, els companys, anècdotes, i acabes amb un somriure i orgullós i content, doncs, de tot el que has pogut viure gràcies a aquest esport.
La causa principal de la retirada, com dèiem, són les lesions. A final d'aquest mes tornarà a passar pel quiròfan. Serà la sisena vegada. Els metges i el genoll li han dit prou. Un fet difícil d'assumir.
I costa, perquè és un mode, és una manera de viure, és una manera d'entendre la vida, no? És una rutina que tens d'anar a entrenar, d'anar amb els companys, de fer pinya al vestuari, i costa entendre que això ja no ho tornaràs a tenir. Però al final he de prendre la millor decisió per mi, per la família, i era aquesta.
És un rodamón del futbol català, jo el recordo molts clubs, i a veure si ho dic bé, oi que ha jugat al meu poble, ha jugat al Caldes de Malavella, a l'UE Caldes, no?
Sí, ha passat per molts clubs, per cert, va començar amb 7 anys en el CFP Santa Eugènia, va jugar al Girona B i ha fet pretemporades amb el Girona A, Salt, Fundació Esportiva Figueres, Guíxols, Sant Hilari, Jonquera, Farners, Caldes de Malavella, molt bé, i va acabar la seva carrera esportiva a la Unió Esportiva Can Gibert. Ha aconseguit 4 ascensos, ha patit 3 descensos i ha marcat més de 200 gols.
L'unidó.
Després d'aquesta llarga trajectòria, fa molt de mal haver de deixar el futbol per lesió.
Molt, molt, molt. Tot jugador vol retirar-se amb les botes posades. El meu objectiu, quan em van operar el setembre de 2023 de creuats, era tornar per retirar-me així. Vaig aconseguir tornar abans de final de temporada passada, em veia bé, i vaig dir, vinga, va, doncs fem un any més per acabar ja un any jugant, i mira, el genoll no va respondre, i al final has d'assumir, doncs, que no tires i que t'has de retirar així.
Una carrera llarga gràcies, evidentment, a la seva família, que sempre ha estat al seu costat. Els pares, l'Imma i l'Antonio, el seu germà Javi, la seva dona, la Patricia, la seva filla, la Mia. Elles i ells han estat el motor Però, atenció, David, no ha estat la clau que va engegar aquest motor. Sovint hi ha terceres persones que són decisives per l'esdevenir de la història de cadascú, ja sigui futbolística o en altres camps, eh? I en el cas de l'Arjona, diríem que aquesta persona va ser la Mari, la responsable del bar del camp del Can Gibert. Parodiant aquella famosa frase d'en Gerard Piqué, podríem dir: Mari, contigo empecé todo.
La Mari és de la meva família. La Mari va ser la persona que es va presentar a casa meva un dia quan tenia 7 anys, amb tota l'equipació de futbol i les meves primeres botes, i va mig obligar la meva mare a apuntar-me a futbol. Jo desconec els motius pels quals no em volia apuntar, però sí que gràcies a ella vaig començar a jugar i he tingut la gran sort de poder-me retirar, i el dia que vaig dir adéu, ella estava present, i li dic això, que ella va fer que iniciés aquest camí que he tingut en el futbol.
Can Gibert, això és a tocar de Girona, entre Girona i Quart.
Eh? Exacte, cal recordar que ell va començar al Club Futbol Santa Eugènia i va acabar a la Unió Esportiva Can Gibert, i hem de dir que aquests dos equips juguen al mateix camp, per això la Mari doncs, va ser la iniciadora de la carrera de Arjona i també al final. Com dèiem, la lesió l'ha apartat dels terrenys de joc, però no del futbol, que segons en Raül continuarà sent la seva font d'inspiració i de constant aprenentatge.
Jo li dec tot de com sóc jo en el futbol, tant les coses bones com les coses dolentes, perquè per desgràcia també he tingut bastantes lesions greus, que si caus t'has d'aixecar, t'has de recuperar i has de tornar, i seguir, perseverar. Per mi el futbol és tot, ha sigut tot, i ara espero que continuï aportant-me coses, però ja des d'una altra perspectiva.
Molt bé, doncs avui la història del Raül Arjona, un dels rodamons del futbol català que ho deixa als 36 anys. I com us deia, avui presentem himne, que serà candidat a millor himne del mes de gener, l'himne de la Unió Esportiva Vilassar de Mar, que és, diguem-ne, un himne que s'ha actualitzat.
Correcte, i és el 293 que hem presentat en el Tot Gira, el club fundat l'any 1923 i presidit per en Xevi Ramon Maltes, com dèiem, més conegut per Bebi, dos amateurs a la Tercera Federació i a la Tercera Catalana, i atenció, 43 equips, atenció, 43 equips de futbol base. Himne, com dèiem, estrenat el 17 de març de 2023 amb lletra de Xevi Ramon Pera, el pare de l'actual president, i malauradament, com dèiem, que va morir el passat any 2021, i interpretat per Enric Nederman. L'himne dura 2 minuts, són 7 estrofes i comença d'aquesta manera.
L'escut amb les 4 barres, les muntanyes i la mar. I la Sa és el nostre poble, i la Sa és la nostra llar.
En totes les estrofes que també preserven l'antic himne, es van parlant de coses de Vilassar, dels jugadors, del poble. I n'hi ha un que parla del planter. És aquesta estrofa, som-hi.
La pedrera no s'esgota, els petits ja es van fent grans, ja han après a lligar les botes, ja repiquen tots de mans.
És salsero, és mogudet, eh?
Sí,
i acaba,
sí, sí.
Acaba dient: el futbol ens apassiona i ens ha ensenyat a estimar, que és el que escoltàvem en el tastet inicial d'aquesta secció, i acaba d'aquesta manera.
Visca Vilassar de Mar, i cantem amb alegria, que avui celebrem 100 anys.
Molt bé, ara estava pensant, el Vilassar de Mar va arribar a estar a tercera divisió, oi?
Sí, ara està...
Que sí, als anys 90, als anys 90 jo el recordo, tercera divisió.
Ara està tercera FEB, una bona categoria. L'any passat va estar doncs, en posicions per pujar de categoria.
Tercera divisió, que en aquella època era el quart graó del futbol espanyol, per tant...
Correcte. Sí. Ara és el cinquè.
Ara és el
cinquè. Ara estem al cinquè graó.
Molt bé, doncs l'himne del Vilassar, que serà candidat a millor himne del mes de gener, on també hi tenim Unió Esportiva Sant Ramon, que ja vam escoltar, i la Unió Esportiva Vilassar de Mar. Setmana que ve doncs, ens sentirem un mes del mes de gener. Molt bé, Mèlic, setmana que ve, més Maleït del Futbol. Abraçada.
Abraçada, bona tarda.
Entra a catradio.cat/himnesfutbol i consulta el mapa interactiu amb tots els himnes del futbol català. I si detectes que l'himne del teu club no hi és present, ens el podràs enviar i l'incorporarem. catradio.cat/himnesfutbol.
catradio.cat/himnesfutbol. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot. Sorpreses i felicitat. És una equació que no m'ha fallat mai. I m'agrada viure-ho al costat de la bona gent. Les sorpreses del Foraster. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Dilluns a la nit, últim capítol de la temporada.
Sou molt bona gent.
Blau.
Vermell.
Disney.
Tarantino.
Est.
Oest.
Els Estats Units és un país de contrastos, moltes vegades d'extrems. Seguiu-me, que us ho explico.
Follow Garriga, el podcast que ens apropa a la realitat nord-americana amb Francesc Garriga.
Perdre-ho tot, la casa, els records, la feina, alguns fins i tot la vida. Farem un viatge cap a les flames que han cremat barris sencers.
Follow Garriga, amb Francesc Garriga.
Feu follow i acompanyeu-me.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Quan s'aplicarà del tot la llei d'amnistia?
S'hauria d'haver aplicat ja, des del meu enteniment jurídic. El Tribunal Constitucional serà el que acabarà validant o no aquesta llei.
Aquest diumenge, la jurista i vocal del Consell General del Poder Judicial, Argèlia Queralt.
Una de les nostres tasques principals ha estat intentar introduir la perspectiva de gèneres des de la mirada de l'afectació al dret a les dones en la jurisprudència del Tribunal Constitucional. I puc afirmar que hem aconseguit fites importants.
El divan, el valor de la conversa.
Jo sóc reincident amb el matrimoni i crec tant que m'he casat dos cops.
Estàs a favor.
Sí, totalment, totalment.
El divan, aquest diumenge a les 9 del vespre.
Aquest dilluns 20 de gener, el món canvia de rumb. Donald Trump prendrà possessió del càrrec com a president dels Estats Units. Una altra vegada.
Nosaltres hi serem per explicar-t'ho.
Aquest dilluns, a partir de les 4 de la tarda, especial Trump amb Ricard Ostrell i Francesc Garriga des de Washington.
I amb Gustau Alegret, Núria Ribó, Antoni Bassas, Lídia Heredia, Toni Cruanyes i altres experts i analistes.
Es reescriurà la història o serà un episodi més?
Especial presa de possessió de Donald Trump. Aquest dilluns, a partir de les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio.
On sempre, on passen les coses.
So help me God.
Tot gira des del 2004, la força dels 20 anys.
Vuit minuts i dos quarts de sis, a punt de començar la segona part al Santiago Bernabéu. Recordo que el Madrid ho té molt de cara, està guanyant 3-1 a Les Palmes, sortiran a protagonistes. Sembla que no hi haurà canvis, oi?
No veig cap canvi.
De moment, un gran protagonista, que és Kylian Mbappé, que ha fet dos dels tres gols del seu equip, l'altre l'ha fet Brahim. Mbappé potser és de les coses que li està funcionant millor en aquests últims partits una mica desconcertants del Madrid, oi, Maiola?
Està molt millor, sí. Se'l veu amb més determinació de cara a porteria. El Les Palmes sí que farà un canvi. Avui sí. Amb Rodrigo a l'esquerra i ell en una posició centrada, s'estan entenent molt bé l'un i l'altre. I a més de tot això, les facilitats de Les Palmes, que sempre concedeix metres espai al rival.
Recordem que Les Palmes s'ha avançat al marcador al segon 27. Ja dèiem que, ostres, potser avui ha marcat massa aviat, però és que ha començat molt bé el partit de Les Palmes, aprofitant aquesta feblesa defensiva que està mostrant el Real Madrid, però després han arribat els tres gols del Madrid amb dos de Mbappé. El canvi és Benito, eh? Veig
sí, entra Benito i se'n va... Ara t'ho diré. Doncs Herzog. Que ha tingut un dia difícil.
Una primera part duríssima. Ha sortit a totes les fotografies del jove central i això farà que Mika Marmol es col·loqui a l'eix de la defensa i a Les Palmes afegeix una peça ofensiva perquè Benito és un extrem.
Molt bé. Per cert, comença ara la segona part d'aquest Madrid 3, Les Palmes 1, i comença ja el temps afegit al Johan, però Arbuzat perdrà el partit al Barça Atlètic.
Sí, perquè sentencia la Ponfe, fa el tercer a l'equip del Bierzo, gol de Carrique, la pilota a la frontal, el xut sec a la dreta de Cohen, mal partit del Barça Atlètic, partit per oblidar de l'equip d'Albert Sánchez, el temps afegit, que per cert afegeix 10 minuts.
10 per la lesió del porter de la Ponferradina, no?
I perquè ara han esgarrapat molts minuts. Els jugadors de la Ponfe han canviat el porter al final, ha marxat Prieto, ha entrat Àngel, doncs 10 minuts d'afegit al Barça, però que perdrà el partit. Barça Atlètic 0, Pontferradina 3.
A veure, classificació d'aquesta primera ref. Veig que la Cultural té un partit pendent. La Cultural, que ahir va empatar un... No, perquè la Cultural ha de jugar encara el seu partit. La Cultural ha de jugar... Està jugant ara.
Empatat 0 contra el Lugo.
Juga al camp del Lugo. Doncs bé, la Cultural té 37 punts, és líder. La Ponfe, amb aquesta victòria avui al Johan, es situarà segona amb 33. Tercera, la Reial Societat B, amb 32. El Baracaldo en té 32. 32 també Arenteiro, que tancaria play-off. I el Nàstic, sisè, primer aquí fora del play-off, amb 32, mateixos punts que Arenteiro. Per tant, a tocar d'aquest play-off. Part mitja de la classificació, l'Andorra, en zona tranquil·la, té 28 punts. Malgrat l'Andorra aquest migdia ha perdut, 0-2 a casa contra l'Atlètic B, i el Barça Atlètic, que l'hem de buscar a la quinzena posició. Compte a buscar, perquè té 23 punts i es queda amb els mateixos que té Sestao, que és el primer equip en descens.
Sí, i Osasuna B, que és el 17è, el Real Unión, que és el 18è, per tant, ara serien 5 equips empatats, perquè l'Ourense guanya, en tindria 24, però en 23 Tarazona, sí, Barça sí. Atlètic, fora del descens, i després ja en descens Sestao, Osasuna B i Real Unión. Per tant, aquí aquesta lluita serà maca per no baixar a la segona ref.
Per cert, no t'he preguntat avui si hi havia molta gent al Johan. Veig les imatges i avui l'entrada és fluixa, eh?
1.500 d'entrada fluixa. Bon. Per cert, David, que no ho hem dit, hi ha cas Pau Prim, eh? Avui tampoc ha anat convocat.
No ha convocat tampoc.
Segon partit en què no va convocat. Recordeu que Pau Prim era un dels jugadors escollits, en principi, per ser el 6 del primer equip en un futur. I ha vist com li han passat per davant primer Bernal, després Caçador, i tot respon a la seva no renovació. Acaba contracte el 2025, aquest any, i ell no vol renovar. Aleshores, a partir d'aquí, doncs la resposta és no convocar-lo.
És a dir, el Barça, diguem-ne, no vull dir que l'estigui arraconant, però sí que l'està deixant fora de les llistes, i el que hi ha al darrere és que no vol renovar.
Sí, perquè hi hauria ja algun altre club que seria el destí de Pau Prim, i per tant el que està fent el Barça Atlètic ara és no fer-lo jugar i per tant no convocar-lo. Li preguntarem avui a Albert Sánchez, perquè avui sí ja crida l'atenció aquest cas, no ha anat convocat avui tampoc, i per tant estarem molt pendents del futur de Pau Prim, que era un dels jugadors cridats a ser un dels migcentres del Barça del futur.
Va arribar a debutar amb el primer equip algun dia?
No, encara no.
I
no,
algun no, amistós, no. Recordes? No.
Jo no el recordo. Va, miraré, però no el recordo.
Va, d'acord. Bé, doncs en temps afegit, se n'afegeixen 10 per aquella lesió del porter de la Ponfe. Està guanyant clarament l'equip lleonès, 0-3 al camp del Barça. El Johan, Barça Atlètic 0, Ponferradina 3. Inici de la segona per al Bernabéu. Alguna cosa destacada, Escobar?
Res. De moment continua tot igual, el Madrid continua atacant, no en té prou amb els 3, intentarà fer el 4, ara la té Bellingham... I acaba xutant a lateral de la xarxa la jugada de Bellingham, que n'havia anat a la defensa, que ha sortit, o m'ha semblat a mi, en bona posició, efectivament no hi havia fora de joc. Ha tornat a rifar-se la defensa, ha evitat la sortida del porter, però ha acabat xutant a la xarxa.
Sense angle, amb McKenna llançant-se al terra per evitar el xut al pal curt.
Ha fet un San José.
Sí, exacte, en aquella jugada amb Maradona, al Bernabéu.
Sí, sí.
Però Bellingham ha sigut gana perquè arribava amb dos companys sols des del darrere. A Les Palmes ha canviat el sistema, David. A la primera part ha jugat amb línia de 4, ara, malgrat que perd, es protegeix amb 3 centrals i 2 carrilers. Mica Mármol, que ha jugat de mig centre a la primera part, és el central esquerrà, amb McKenna i amb Àlex Suárez, que la primera part ha sigut lateral, i els carrils ara són per Javi Muñoz, que jugava dins a la primera part, i Àlex Muñoz a l'esquerra. I aleshores intenta juntar dos jugadors a dalt, que són Fabio Silva i Sandro, arrencant una miqueta des de la dreta, però es protegeix una mica més perquè vol evitar també la golejada. El Madrid arriba massa fàcil.
Això de San José ho pots actualitzar una mica com fer un Can Navarro, que també va fer una al Camp Nou, t'recordes, amb Messi marcant
sí,
aquell gol de la pluja?
Sí. Per cert, Escobar, tu vas passar millor ahir narrant-nos, explicant-nos el partit del Barça, Lliga F, a Sant Mamés, eh?
No.
Va guanyar el Barça.
Sí, va guanyar, però et recordo que va marcar el minut 90.
Va ser un partit competit, emocionant, que no hi estem acostumats a la Lliga F.
No, això és veritat. Tot i el meu convenciment...
Tu prefereixes partits plàcids del Barça que guanyi per golejada o partits competits com el d'ahir Sant Mamés?
Sí. Partits que marquin molts gols, perquè a més tenen una qualitat extraordinària, m'agrada veure els gols que fan. Ahir els dos gols, és veritat que van ser el 90 i el 92, em fa l'efecte, o el 93, però van ser dos gols extraordinaris. El de Vicky, recordes?
Sí, sí.
Per cert, te l'has mirat, el de Vicky?
El de Vicky no he vist el de Alexi.
La toca la defensa, per això.
La toca la defensa, sí.
Sí, la toca lleugerament la defensa i, per tant, això no sé si permet que entri els estàndards del gol cubala del Sergi Camps.
Molt
va, truquem a la Cubi.
To be or not to be, that is the question.
Cubi or not Cubi. Amb Marta Cubí.
Marta Cubí, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Tu ets de partits competits o de golejades?
La veritat és que m'acaben agradant més els partits competits. Però si he d'anar a l'estadi a gaudir a fer d'aficionada, que hi hagi molts gols.
No, t'ho dic perquè no hi estem acostumats. I ahir, és veritat, el Barça es va trobar un Atlètic que li va plantar molta cara, Marta, i que el va obligar a anar al límit. I, de fet, no es va resoldre el partit fins que, mira, va passar això, i ho vam explicar així, el tot gira.
Ha arribat la reina, ha arribat Alexia i ha marcat el primer gol del partit. El minut 89 amb 47 segons, Alexi ha marcat el primer gol del partit. T'he dit que arribaria.
Doncs, com ho va celebrar l'Alexia, Marta, perquè aquest Barça, malgrat sigui líder i superlíder i guanyi tot, de moment ple de punts, 48 de 48 possibles, clar, que se li resisteixi un equip, aquestes jugadores els deu fer un punt de mal.
No estan acostumades, però també et demostra doncs, que saben passar aquestes adversitats, n'aprenen molt, jo crec, d'aquests partits, i al final van ser superiors en la majoria de minuts. Sí que hi va haver algun moment que la porteria de Catacoll va perillar, però bueno, tot era fruit una mica també de rotacions, i Barça jo crec que va tenir un ritme lent de pilota, de circulació, que no el va acabar de trobar tots els espais que a vegades necessita. Bé. Però té jugadores tan diferencials que fins i tot al minut 90 doncs, et marquen aquest punt, aquesta qualitat, perquè el gol d'Alexia és extraordinari. El control que fa, que regateja, és espectacular.
Ara en parlarem, i també de la Supercopa de la setmana que ve, però mira, em diu la Nàdia que podem entrar a l'autocar de l'Espanyol, que està tornant des de Donosti. Aquest migdia l'Espanyol ha jugat el seu partit de Lliga al camp de la Reial Societat, i en aquest camp hi hem vist una cosa que ens ha cridat molt l'atenció, perquè l'Espanyol ha marcat atenció el primer gol del partit als 10 segons. Als 10 segons. L'ha fet Arola Aparicio, només servint de centre. I és curiós perquè, Marta, hem estat buscant si és el gol més matiner de la història de la Lliga F, i no, n'hi ha un que va arribar encara més aviat per 2 segons.
Exacte. La temporada passada, la penúltima jornada, s'estaven disputant el partit de Tenerife, també Eibar, o sigui, al final el tenim aquí a doble lloc, però en aquesta ocasió doncs l'Eibar va marcar el minut 8, al minut 8, el segon 8, però directament ja, xutant des de
60 metres.
Passes endarrere, xutes amunt, a veure qui la caça, i realment és la portera que se la menja al bot.
Fa una cantada la portera tremenda. Avui és un gol de molt mèrit que ens feia pensar que avui l'Espanyol, en un camp molt complicat, podia treure alguna cosa positiva, però esclar, la Reial ha acabat remuntant i ha acabat perdent l'Espanyol 4-1. Mireu, tinc al telèfon la capitana de l'Espanyol, la Carol Marín. Carol, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Per on aneu?
Bueno, no sé, però aún nos queda un rato d'autobús.
Sí, no? A quina hora heu sortit de Donosti?
A les
3. A les 3, sí, encara us queda una estoneta de carretera. Escolta'm, sí. Primer de tot vull preguntar pel gol, que l'ha fet l'Arola. No sé si era una jugada que ja teníeu estudiada, però pilota enrere, passada molt llarga, pentina una jugadora que no et sabria dir ara mateix de qui es tracta, potser tu em pots ajudar.
La Mar.
La Mar pentina amb el cap i l'Arola entra per l'eix de la defensa i supera la portera per dalt. És un golaç espectacular.
Sí, sí, és una jugada que ja venimos haciendo varios partidos cuando nos toca sacar de medio. Y bueno, la verdad que muy contentas, ¿no? Porque parece que el saque de inicio no sirven para mucho, pero mira, una jugada al final ensayada y que llevamos semanas haciendo y nos ha dado un gol súper tempranero que parece que hemos salido ya del vestuario ganando.
Claro, ¿no? A ver, m'agrada que sigui estudiada, és a dir, que això realment estava treballat. 0-1, us avanceu amb el gol de l'Ola. Per cert, que no sé si us sabíeu que per 2 segons encara n'hi ha un encara més matiner, aquest que comentàvem de l'Eibar de la temporada passada. Ho teníeu controlat,
això? Pensábamos que igual era el más tempranero, ¿no? Porque al final 10 segundos, pero bueno, no nos acordábamos del de Leibar, que fue más pronto.
Sí, sí, no ens posarem exquisits, que igualment ha estat un gol important. Això sí, després arriba la remuntada de la Reial. Què ha passat, Carol?
Sí, bueno, a ver, yo creo que la primera parte del equipo en general ha sido buena, hemos competido bien, pero también creo que ha habido mucho desgaste a nivel físico. Y la segunda parte, creo que al final el primer gol marca un poco el devenir del partido, ¿no? Creo que el penalti previo era bastante claro y podíamos haber pasado de un posible 0-2 a que justo en esa jugada nos empatan el 1-1. Y a partir de ese primer gol, pues el partido ha cambiado un poco, ¿no? Ya se han venido más arriba, a nosotros nos ha costado más defender y tapar espacios y al final nos han marcado dos goles más muy pronto que nos han dejado muy tocadas.
Aquesta és la segona derrota seguida, perquè tot just ara la setmana passada vau perdre a casa amb l'Atlètic Club. És veritat, dos rivals complicats, l'Atlètic Club la setmana passada, avui la Reial Societat fora, però és que veníeu d'una ratxa boníssima de 6 jornades sense perdre, que us ha permès tenir aquesta tranquil·litat a la classificació. Ara mateix sou onzenes, teniu 17 punts i, sobretot, el més important, teniu 8 punts de marge respecte al descens.
Sí, es cierto que hemos encadenado dos derrotas seguidas, pero bueno, creo que debemos de ser conscientes de la primera vuelta que ha hecho el equipo, que ha sido bastante, bastante buena. Al final tenemos 17 puntos, ahora mismo estamos en una zona tranquila y hemos jugado contra dos rivales de la zona alta que sabíamos que podía pasar, ¿no?, estas derrotas. Creo que en los dos hemos competido muy bien, quitando esto, la última media hora de este partido, que igual nos ha faltado un poco más, pero la primera vuelta del equipo ha sido muy buena, yo diría que notable. Y ahora, pues bueno, nos viene un inicio de la segunda también complicado, pero también nos pasó en la primera vuelta, ¿no?, que el inicio fue complicado y luego el equipo fue capaz de sumar puntos.
Hola, Carol, soy la Marta Cubí. Relacionat amb aquest inici de segona volta, calendari que us espera, evidentment, teniu Sevilla, després Real Madrid, Barça, Granada, suposo que focus sobretot a partir de Sevilla i Granada, ¿no?
Sí, al final pues creo que nos tenemos que centrar ahora más en el Sevilla, ¿no?, que es el próximo partido. Es un rival que la primera vuelta perdimos los 3 puntos, pero fuimos mejores que ellas y creo que queremos resarcirnos un poco de ese resultado. Y luego somos conscientes que viene Real Madrid y Barcelona, que son los dos mejores equipos de la categoria i que van a ser partidos muy complicados. Pero bueno, los intentaremos competir.
El pròxim partit és diumenge, 6 de la tarda, a casa de Dani Jarque contra el Sevilla, i després aneu al camp del Madrid, que, per cert, Cubí, el Madrid, el Real Madrid, avui ha perdut amb l'Eibar.
Sorprenent. Sorprenent. Sí.
0-1.
Resultat, la veritat, avui.
Sí, ja després en parlarem. Bé, Carol, escolta, et volia preguntar també com estan a casa teva, perquè tu ets de Sagún, ets del País Valencià, sí. I recordo que ara ja fa unes quantes setmanes, quan va passar tot el que va passar a casa teva, amb els efectes de la Dana, tu vas ser de les primeres que amb l'entrenadora, amb la Sara Monforte, vau agafar un cotxe, vau anar a treure fang. Com estan a casa?
Bueno, la verdad que por suerte en Sagunto no estuvimos afectados, fue más hacia la otra parte de Valencia, pero creo que al final la realidad que se ha vivido allí, corto se queda todo lo que ha salido en las noticias, ¿no? Ver para creer, pero bueno, solo queda que ayudar y estar ahí y que de todas esas familias pues poco a poco vayan rehaciendo su vida de nuevo.
Ara ja fa setmanes que hi va ser, i has tornat per veure com van evolucionant les feines per recuperar una normalitat tan necessària?
Bueno, ya estas últimas veces que he ido a casa ya no he ido más por esa zona. Yeah. Sí que gente de mi familia y eso pues ha estado por allí y bueno, pues dice que eso, que al final son imágenes que devastadoras y que hasta que no estás allí no ves realmente o eres consciente realmente de todo lo que ha pasado.
Carol, molta força i sobretot que vagi també molt bé la temporada. De moment, amb una posició molt estable, amb bons punts de marge, aquests 8 de marge respecte al descens. Per tant, l'objectiu permanència el tenim de moment molt ben encaminat. Gràcies, capitana.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Escolta'm, Cubí, ara que ho comentàvem, el Real Madrid no és un equip regular aquesta temporada. Avui ha perdut 0-1 a casa amb l'Eibar, que és un equip de la part mitja-baixa de la classificació. Clar, això fa que ara mateix el Barça tingui, atenció, 48 punts i en tingui 11 més que el Real Madrid, que és segon, i que té això sí un partit pendent. 11 de diferència. I l'Atlètic de Madrid, que ahir va empatar a Badalona, al camp del Llevant Badalona, en té 29. Per tant, són 19 de diferència. Aquesta lliga ja està guanyada pel Barça.
És que jo crec que està guanyada abans de començar, tot i que jo hi tinc moltes ganes, i el Pere ja ho sap, que jo hi tinc moltes ganes de que tot sigui molt competitiu, Però aquestes derrotes o aquests empats demostra que són equips terrestres. I el que està fent el Barça és extra. És que és inigualable. O sigui, plantejar lligues que només es compten amb victòries, això és espectacular.
Són 16 victòries en 16 partits, 48 punts de 48 punts possibles.
Que clar.
Però només això, 71 gols a favor, que dius, bé, el Barça fa molts gols, però a mi el que em crida més atenció és 7 gols en contra en 16 jornades.
I aquest any potser és dels que en porta més.
Sí, sí, perquè va acumular-ne uns quants de les primeres 7 o 8.
Però igualment, o sigui, els números són espectaculars. Llavors, evidentment que sorprèn que un Madrid perdi 1-0 contra l'Eibar, clar que sí, però demostra que són terrestres i que els altres equips tampoc ho estan fent tan malament com al final, quan juga contra el Barça, sembla que siguin tots dolentíssims. I no són tan dolents tots,
no? Ahir, per exemple, el Barça tornava a Sant Mamés perquè l'Atlètic Club, i crec que està molt bé, va obrir Sant Mamés una altra vegada, que no és la primera vegada. Jo diria que l'Atlètic deu ser dels primers clubs que va obrir el seu estadi, oi? L'estadi gran per jugar-hi partits de Lliga F. Doncs ho van fer. Van, a més a més, fer una molt bona assistència. La primera graderia estava tota plena, per tant, molt bona entrada. I l'Atlètic va fer molt bon partit. Ara mateix són cinquenes, perquè ahir van perdre i ha superat la Reial Societat, que avui ha guanyat a l'Espanyol, però l'Atlètic fa una bona temporada, aguanta molt bé el Barça. El Barça ahir sense Alexia, que no va ser titular, també Peyor, que va entrar a la segona part, però vaja, és meritori el que va fer l'Atlètic Club.
Molt meritori, i al final demostra doncs, que són equip lluitador, ben plantejat, amb una bona organització tàctica, amb coses treballades per poder equilibrar el Barça de Pere Romeu, però clar, al final, no, deies Pajor, però que també Patri també estava descansant. Són petites jugadores que quan t'entren és que et trenquen, et desequilibren, i Alexia surt cada partit amb una fam i una, no, i de menjar-se el món que ostres, lidera aquest equip, i ho veus el que transmet. Quan entra ella o quan ella hi és, tot el que mou al seu voltant és espectacular.
Molt bé, per cert, recordem que la setmana que ve es decideix el primer títol de la temporada. La Supercopa jugarà a Butarque, a Leganés, dimecres, semifinals, Barça-Atlètic de Madrid, 7 de la tarda, i serem amb la Ruth Vilà, i dijous l'endemà, la segona semifinal, Reial Madrid, Reial Societat, també a les 7 de la tarda.
Deixem donar-te
si
dues dades
final,
abans que se'n vagi
a les 12.
Abans que se'n vagi la cubia. Allò que deies dels gols. Primeres 7 jornades, per cert, expulsen a Benito perquè se li ha anat la flapa, li ha fotut una trompada amb el peu pla al maluc de Lucas Vázquez.
I el Madrid ha fet el quart, també.
Sí, el Madrid ha fet el quart, però bé, és una targeta vermella i colleja.
Bé, perquè 4-1 guanya el Madrid i a més es queden 10.
Això que et deia, 5 gols en 7 partits, de les 7 primeres jornades, 5 gols, però les 8 següents, només 2. I el Madrid perd perquè fa com el Barça, fa rotacions i tal, quan treu a tota la camada bona, diguéssim, no té temps de marcar i d'empatar el partit, però a més perd a la seva central. La Clar s'ha fotut el turment a l'aire. I és possible que no estigui a la Supercopa.
Doncs això sí que és una baixa important no la sabia. Aquesta alçada no hi arribaria.
T'agradat, ara?
Sí, el Barça, per cert, juga a la final diumenge 12 del migdia amb transmissió de la TDG a Catalunya Ràdio. Esperem que el Barça jugui aquesta final i sobretot que la guanyi, que seria el primer títol, buscant la temporada perfecta com l'any passat i guanyant tots els títols. Vinga, acabem, com sempre, amb el Cubi i el Not Cubi. Per on vols començar, Marta?
Amb el Not Cubi.
Vinga.
Perquè, com parlàvem de Supercopa, ja sé que se'n va parlar molt la setmana passada, però jo ja saps que necessito dir coses. I només de pensar que hi hagi una idea de portar el futbol femení allà a Aràbia, a mi m'entra una mica d'urticària. Per tant, aquí ho deixo.
No sé com se'ls hi passa pel cap, sincerament, la veritat. I jo crec que les jugadores aquí s'hi oposaran. Vaja, el sentit comú diu això.
Puc dir una coseta, només? Sí. L'altre dia l'idea de la Sònia. A Mèrida tampoc hi havia lavabos de senyores. Ni un. Ni un puto lavabo de senyores a la Supercopa que es va jugar a Mèrida.
Ho dic que això va ser quan?
Això va ser aquest any passant, que va ser a Leganés, fa 2 anys. Ho dic que se'ls hi passa pel cap perquè ja estan acostumats. És aquella Supercopa que les jugadores van haver d'agafar de
les medalles per elles mateixes. Sí.
Perquè sàpigues amb qui tractes.
Doncs bé, canvien els dirigents, però les idees continuen sent les mateixes. I el Cubi?
Doncs mira, faig aquí un canvi de tema, tot i que siguin de futbol femení, perquè una notícia que va passar durant les festes de Nadal, i m'agradaria que no passés desapercebuda, que és que la UEFA va publicar una millora pel que fa a primes, a premis, als diferents equips que van passant rondes, no només amb el campió, sinó tot el pressupost, no?, de l'Eurocopa que hi ha aquest estiu de futbol femení. Doncs perquè entenguem la diferència, és a l'edició del 22 el total de premis era de 16 milions. En canvi, perquè 2025 serà de 41 milions. Mm. Val? I a part de tot aquest augment de diners, obligarà a les seleccions, a donar a les jugadores entre un 30 i un 40% dels guanys que obtinguin durant aquesta Eurocopa.
Home, és un canvi ostensible.
Dels lladres que hi havia pel món, doncs també... També està bé que la UEFA posi una mica d'ordre i és un pas més doncs, cap a l'igualtat.
Dius el 2022 16 milions en premis i ara el 2025, en aquesta Eurocopa, 41 milions.
Sí, és un augment de...
Tres vegades més.
Un 158%
sí, més. Sí. Per un milió haguéssim pogut fer 42 i eren tres vegades.
Sí, també és veritat. Marta Cubí, per cert, primera federació, segona divisió del futbol femení, ahir, és curiós, el Barça B va jugar contra el Getafe, però sí? A casa, i van fer el mateix marcador, Barça B 1, Getafe 1. I ara està jugant la M. Lleida al camp del Dux Logroño.
I no va gairebé la cosa perquè perd per 2-0 a punt d'arribar al descans.
Gràcies, Marta.
Gràcies.
Bé, situem el partit del Bernabéu, que fa estona que està decidit. Recordem, el Madrid ha marxat al descans guanyant 3-1.
Sí.
Ha fet el quart en aquesta segona part.
Alfred Rodrigo ha passat a Fran García.
I s'ha quedat amb 10 en les Palmes.
Ha sortit Benito i rep molt pocs minuts més tard. Ha sortit a la mitja part, Benito. 17 minuts més tard és el que li ha donat el Carmel a Benito. Li ha fumut una trompada, no sé si has tingut ocasió de veure-la, sense cap sentit, el maluc Lucas Vázquez, en una jugada que ja no hi era. L'àrbitre li ha tret targeta groga, l'han cridat al bar i ha dit, mira-te-lo, perquè esto es un... Mm. I ha anat a mirar-s'ho i li ha tret la vermella.
Bé. 4-1 està guanyant el Madrid, encara en ja la recta final del partit. Per cert, s'ha acabat el partit del Johan, confirmem la derrota del Barça Atlètic avui davant la Ponferradina, Arbusà.
Sí, confirmem el malson del filial del Barça, que continua sense guanyar a casa, no ho fa des del 21 de setembre. Avui 0-3, insistim, tota la primera part amb un jugador més. No ho ha arreglat ni Toni Fernández de la segona part. Final, Barça Atlètic 0, Ponferradina 3.
Molt bé, doncs et deixem anar a vestidors, a veure què s'expliquen els jugadors del Barça Atlètic i també el seu tècnic, l'Albert Sánchez, que avui, per cert, complia el seu últim partit de sanció.
I a la segona federació, la classificació preciosa. Està guanyant el Sabadell al camp de l'Espanyol B, últim minut de joc. Espanyol B 1, Sabadell 2. Si això s'acaba d'aquesta manera, Sant Andreu 34, Europa 33, Sabadell 32, Espanyol B 32, a les 4 primeres posicions.
Futbol internacional.
Pendents de la partit que jugarà el City al camp de l'Ipswich Town, 15 de la primera, Ipswich Town, 15 de la primera, empat a 0.
Molt bé, el City que necessita guanyar per intentar enganxar-se a la lluita per anar a Europa. Ja no parlo de Champions, per anar a Europa. Més coses, tenim Mundial d'handbol, algun marcador que destaqui aquesta hora?
Doncs cap, perquè els partits de la segona d'aquesta última jornada de la fase preliminar, el gran gruix comença a les 6.
I ja sabeu que a les 6 comença jornada ACB, partit del Barça al Palau, que té pràcticament el sac a Villa per la Copa.
Barça.
Triple del Barça, ritme de reco.
Penya.
La penya es connecta i cada vegada més endollada.
Girona.
Triple!
Manresa.
El Manresa guanya el partit més increïble, més inclassificable, més imprevisible.
I Lleida.
I s'acaba el partit ara mateix d'un Lleida brillant, d'un Lleida sublim, excepcional, apoteòsic, excel·lent.
El repòquer català de l'ACB, el Tot Gira.
I a un mes, a Gran Canària, tindrem una Copa ACB amb tres equips catalans. La Penya, el Manresa, que ho va aconseguir ahir, i ja ho té al sac el Barça. Ara a les 6 al Palau, Barça-Bilbao, un partit perquè fem de notaris i oficialitzem la classificació dels de Peñarroya per la Copa. Ara seguir explicant com queda el mapa, però mira, a Movistar Deportes podem sentir el tècnic del Barça, bueno, just abans d'aquest Barça Bilbao.
Para nosotros, al margen, evidentemente, de la Copa, que también lo es de importante, pero en ACB tenemos que mejorar, evidentemente, nuestra clasificación. Partidos como el de hoy nos han penalizado mucho a lo largo de la competición y hoy espero una buena respuesta del equipo.
Ha habido un cambio evidente en el Barça, no sé si has dado con la tecla, no sé a qué se debe, ¿dónde puede estar la clave?
Vamos a ver, el cambio evidente es en 10 días, con lo cual las cosas hay que darle más tiempo, más recorrido. El equipo, como he dicho muchas veces, competía contra todo el mundo. Sí que nos faltaba algo. Bueno, ahora llevamos 4 partidos que parece que estamos un poquito haciendo mejor las cosas.
¿Aspiráis a lo que vimos el otro día frente a Efes? ¿Un trabajo mucho más coral, más colectivo, más solidario?
Bueno, eso es lo que pretende cualquier entrenador, conseguir con su equipo. O sea, contra más solidarios seamos, contra más juntos juguemos, más peligrosos vamos a ser.
Gracias, Joan. Que vaya bien.
Joan Peñarroy, el tècnic del Barça, explicant aquesta millora del Barça, i és que el Barça ve de guanyar els 2 partits d'Eurolliga d'aquesta setmana i avui ja té pràcticament al sac la classificació per la Copa. El Barça li ha anat força bé la jornada aquest migdia perquè el Saragossa, que era l'únic rival que li podia prendre el bitllet per la Copa, ha perdut aquest migdia a Granada, un equip que es juga a la permanència. El Barça guanyant al Bilbao avui serà la Copa, però compte, fins i tot perdent, Oriol Rodríguez podria ser la Copa.
Però perdent, i de molt, una cosa que no s'ha vist mai, podria arribar a perdre de 26 punts i tot i així encara seria equip de Copa.
Bé, doncs les coses estan ja pràcticament al sac, només cal lligar-les i fer de notaris. Palau Blaugrana, Ernest Macià, Carme Lloveres, què tal? Bona tarda.
Déu lo guard.
Molt bona tarda.
Escolta, això... Amb la Lloveres, amb el David, li hem de vendre perill imminent, perquè si no, avui
home, veure,
això serà...
Si avui el Barça perdés de 27 o de 28, seria, vaja, una hecatomba.
Home, sí. Ens acomiadeu a tots, fins i tot a nosaltres.
Han de tancar la secció. No, és conya. Però és veritat que perdre de 27 no poden perdre, perquè el Saragossa ha fet més punts que el Barça. O sigui, fins i tot en això... El Barça és superat per un equip inferior. O sigui, el següent criteri, no, Oriol, són els punts anotats.
Una cosa, el Bernabéu, quan va al Madrid, ve d'Escobar?
4-1.
Remuntaran les Palmes al partit?
No.
Doncs ja està.
És això, sí,
la lògica és aquesta. És que no podem fer ara aquestes palles mentals.
Sí que podem.
El Barça...
Sempre és bo informar.
S'ha de poder, sí.
Com a grans informadors que sou de la notícia, sempre és
vendre el peix, tècnicament es coneix com a vendre el peix.
Informar el que ens està escoltant, simplement. És a dir, que en cas de que perdés de 27...
Això sí.
I hi hauria un empat...
No, llavors hi hauria divisions. Dividiria jo, la Lloveres, el Peñarroy, el
jugador. Si el Barça guanya, classificat. Si el Barça perd fins a 26 punts, classificat també. Per tant, el Barça estarà a la Copa. Per tant, podem dir, Oriol, que hi ha 7 equips ja matemàticament classificats i un virtualment classificat.
I el Barça, que és el 8 equip classificat, són caps de sèrie. Això ja ho sabem, segur. L'únic que fa el València, el Real Madrid i el Tenerife, i també n'hi ha a la Copa, o van a la Copa, la Penya, el Manresa, el Gran Canària... de Barça.
Molt bé. Per cert, ara vinc amb vosaltres, però Escobar fa el cinquè al Real Madrid, que l'ha fet Mbappé.
No l'ha fet Mbappé, estem pendents.
Seria
perquè
fora
hi ha
de
un
joc.
Rebot.
Hi ha fora de joc, Carlos.
Hi ha fora de joc previ. Aviam què és el que decideix l'àrbitre. També hi és Valverde en la jugada, no sé qui és el que xuta, jo crec que és Valverde, però ara veurem.
És Bellingham, però seria fora de joc posicional de Rüdiger, i en aquest cas a mi em sembla molt més clar que el que li han indicat a Mbappé a la primera part i que ha acabat amb el gol anul·lat, perquè en aquesta acció sí que Rüdiger salta contra Silesen i Silesen no pot refusar bé la pilota per culpa del central alemany que està en posició de fora de joc quan es pica la falta lateral. S'hauria d'anul·lar, aquest segur.
Ara Quintero està pendent del que li diguin des de la sala VAR, fot una cara que sembla que vagi de primera comunió i diu que va a veure'l, però què ha d'anar a veure'l?
Interpretar si li marquen. Però li marquen que és fora de joc. Ara ell ha d'interpretar.
Sí,
com
està...
interpretarà que Rüdiger molesta el porter. Si a la primera part ha interpretat que Mbappé molestava Herzog quan en realitat no ha lluitat la pilota, ara, evidentment, ha de xiular fora de joc perquè Rüdiger molesta Silesen.
Sí,
les Palmes, per cert, que ha passat a jugar amb 5 centrals en l'11 contra 11. Mica Mármol ha seguit al mig del camp, jo em pensava que jugaria de central, però ha canviat a línia de 5 i Boi així no ha defensat bé l'àrea en cap moment. El Madrid arriba a línia de fons,
també
sempre igual.
També dic una cosa, Rüdiger molesta el porter, però el porter no l'hagués ni olorat perquè surt com hagués pogut sortir jo. Marca fora de joc, per tant, gol anul·lat.
Bé, doncs dos gols anul·lats, al Madrid. Una Mbappé i ara aquest, que jo crec que l'hauríem d'anul·lar a Valverde. Crec que remata més Valverde.
Jo estic d'acord amb tu.
Sí, la sensació que remata més Valverde.
Pot ser.
Han fet allò que feien, veieu a la sèrie mítica de Campeones, els germans d'Eric. Eren els germans d'Eric, no?, que, de hot dog, que xutaven la pilota a la vegada.
Com era el disparo combinado, com es deia?
El tiro combinado, i després feien la catapulta infernal. Te'n recordes, eh?
Mare de Déu. Mira, catapulta infernal. Entra Àlava, que des de desembre del 23 no juga.
Doncs mira, recupera un jugador per la defensa que bona falta li fa Ancelotti. 4-1 està guanyant el Madrid a 10 minuts, llargs, perquè s'acaba el partit.
15.
Molt bé, a veure, sí, 15. Aquests números de la zona, cada dia els fan més petits i jo cada vegada estic pitjor de la vista. Lloberes, Barça-Bilbao. No només el Barça ho té pràcticament al sac, sinó que, a més, avui visita el Palau un equip, el de Jaume Ponsarnau, per cert, que no, diguem-ne, seria dels rivals més complicats d'aquesta Lliga CB de bàsquet. A meitat de taula, 12 classificat al Bilbao.
Però tens dos catalans, sí. No només aquí a Jaume Ponsarnau, no? Sinó que també tenim a Rabasset. I vols que et digui una cosa com a curiositat d'aquest equip, que no sé si t'interessarà molt, però sí. A mi sí. Perquè té un jugador de la República Dominicana, un d'Estònia, un de Senegal, un d'Islàndia, un d'Eslovènia, un de Suïssa, un de Bèlgica, un de Polònia, un de Noruega.
Carai.
D'espanyols només en té un, i un basc, i dos americans i dos catalans.
Amb quin idioma parlen? En anglès, no, suposo?
Perdó, que no et sentia.
Dic, aquest? Suposo que parlen en anglès, al vestidor.
Bé, i si no, és una comunió de la societat.
Home, en euskera sí que llavors ja ho veig complicat.
Sí,
que
això seria difícil. Però m'ha agradat aquesta curiositat perquè és, vamos, com un exemple de la ONU.
Sí, sí, no? Totalment, totalment. Escolta, Macià, tens ja cinc inicials?
A veure, els tinc, sí que els tinc, mira.
Sí.
A veure, els tinc a l'aplicació, si no els té l'Oriol, però...
No, o sigui, el Panther, Satoransky, Fall,
sí.
Abrines i Parker, i llavors què tenim?
El Bilbao, bé, te'ls dic...
Mohamed Ali.
Zoran Dragic, que aquest és un mític del bàsquet europeu i NBA, Thomas Gielo, Panzer, ex-Madrid, Abdur Rahman i Hillanson, vull dir, però... El Barça, Parker, Abrines, Fols, Satoransky, Panther.
Un dubte. Tenint en compte que aquest partit hauria pogut ser molt més decisiu en cas que Saragossa hagués guanyat el seu partit al migdia, tindrem bona entrada? Per la gent que digués, ostres, anem-hi per si de cas.
Ara ja sí, Jo crec que fa 3 anys t'hauria dit dubto, però el Barça ja aconsegueix omplir partits que abans amb 3.000... Mira, hi ha 7 escoles de bàsquet. 7 escoles de bàsquet.
És el dia, diguem, una mica escolar. Sí, encara que sigui, doncs, diumenge, és diumenge, no?
Sí, sí, efectivament, sí.
Però venen aquí, s'ho passen molt bé i fan, doncs, el que en diem una mica afició.
Molt bé.
Sí, no hem d'oblidar tampoc que està jugant el Baskonia el seu partit. El Baskonia està empatant a 40 al descans. Si el Baskonia guanya el seu partit de 75 punts, si el Barça perd un... Aleshores, el Barça no aniria a la Copa. És una altra variable que poso a damunt la taula.
Però tu no has dit que això no anem a parlar d'aquestes...
Ja, però com que m'heu dit que sí, doncs, si el Baskonia guanya de 75 i el Barça perd un, el Barça no serà a la Copa.
Molt bé.
D'acord, aquest no és...
El Baskonia va guanyar de 40 punts al Corunya, em sembla, no fa massa.
Ara empata 40 al descans.
És bo saber. Xevi Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, abans no comenci el partit entre Barça i Bilbao, actualitzem com està també la Lliga Femenina de Bàsquet, perquè aquest migdia, i això ens ha sorprès, ha perdut l'Uni, potser teníem ressaca de la classificació històrica a l'Eurocup, no?
Ha sorprès amb... No sé si ha sorprès tant, tenint en compte els condicionants. D'entrada, el Ferrol, a la pista del Ferrol, 72-70. I a més, si veieu les imatges, ha tingut un llançament a l'últim segon, Marta Canella, sola, sota la cistella, que incomprensiblement ha fallat, que hagués enviat el partit a la pròrroga, però és veritat que l'Uni venia del partit de dijous, el Fontejau contra el Peig, on va remuntar els 12 punts a la desavantatge de l'anada als quarts de final de l'Eurocup. És veritat que li va plegar una jugadora, i va anar Jakub Kova, que ha marxat i anirà a jugar a Milà, que anaven molt justes, que anaven amb 8. Per tant, jo, fins i tot, si hagués apostat aquesta jornada per la victòria o derrota de l'Uni, gairebé hagués apostat per la derrota. Això fa que l'Uni perdi el lideratge, ara el líder en solitari és el València.
Perquè Perfumeries ha perdut també aquesta jornada.
Perfumeries ha perdut a la pista del Saragossa, que és una pista complicada. Ara amb 2 derrotes només queda València, amb 3 queden empatats Perfumeries i Uni.
Molt bé. Per cert, l'Uni Girona ja coneix rival o encara no a l'Eurocup.
Sí, és l'equip femení del Villerban, que juga a l'Eurolliga, que la Carme i l'Ernest coneixen bé. No és dels equips més punters de la Lliga francesa. Jo he estat repassant plantilla, diria que no és un equip molt favorit o més favorit que l'Uni en aquesta eliminatòria. Això sí, l'anada serà a Fontejau, la setmana del 20 de febrer, la tornada serà a Lió.
I aquest migdia la Penya ha guanyat a la pista del Celta amb partides de Koulibaly. És mig equip, eh?
Koulibaly li queda petit a la Lliga Femenina Espanyola. És veritat que... si jugués a Eurolliga o això ja ho veuríem, però avui 30 punts, 14 rebots, 47 de valoració.
A casa, per ser dit, a la pista del Celta, a casa.
L'Olímpic,
eh?
A l'Olímpic, 80-72. Si Koulibaly, t'ho hauré de mirar, quants MVPs de la jornada té? Jo diria que de les jornades fins ara disputades, que crec que en són 20, ara ho dic de memòria, no sé si 19 o 20, més de la meitat d'MVPs són per Marian Koulibaly, que és
17 jornades, 17.
17? Doncs més de la meitat jo diria que són l'MVP per ella, que és la màxima anotadora de la Lliga, la màxima rebotejadora i la màxima en valoració.
Aquesta jugadora està marcant la temporada i un dia l'hem d'entrevistar aquí al Tot Gira. I el Cadí ahir va perdre, eh? Sí. A la pista de Guernica.
I el Cadí que no pot badar perquè sort que van perdent els de baix, que perd també el Celta, perquè ja és en una zona molt perillosa, massa, massa propet de la zona de descens.
La Copa de la Reina, només un català, serà l'únic, això serà el març, eh?
Això serà el març, dic de memòria, és el segon cap de setmana.